Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'exili provocat per la Guerra Civil, fins i tot per les discrepàncies entre membres del mateix bàndol, va marcar la carrera de molts intel·lectuals catalans que, amb el pas dels anys, van haver d'assumir que el retorn a casa seria impossible. És el cas d'un personatge singular, un home de lletres total, poeta, novel·lista, dramaturg, traductor, pintor i cineasta. La història i els records de Josep Carner Ribalta són el reflex de tota una generació estroncada que, malgrat tot, no es va rendir ni va deixar d'esforçar-se per situar Catalunya al món. Ribalta va néixer a Balaguer el 1898. De ben jove ja va transitar per dos camins paral·lels, l'escriptura i l'activisme. Col·laborador fidel de Francesc Macià, va portar el cas català a Londres, a París, Moscou i l'Havana, i va intervenir en el pla avortat per envair Catalunya des de Prats de Molló l'any 1926. Entre el 1920 i el 1931, Carner Ribalta va viure fora de Catalunya. A inicis dels anys 30 s'instal·la a Nova York i entra en contacte amb la indústria de Hollywood. Fa de publicista per la Paramount, adapta els diàlegs anglesos al castellà i actua fins i tot com un extra ocasional. Quan Macià proclama la República Catalana, li demana que torni i ell accepta, guiat per la intenció de crear un Hollywood català. El 1937, després de redactar un informe demolidor sobre la gestió dels cinemes col·lectivitzats en mans de la CNT, Carner Ribalta emprèn el camí de l'exili en previsió de les represàlies dels anarquistes i, després de passar per París i Mèxic, torna als Estats Units. Des d'allà va seguir treballant per situar el català a l'altura de les altres llengües europees en les traduccions de clàssics i el 1945 va arribar a escriure un text, Apel·lació a les Nacions Unides, en defensa dels drets de Catalunya. La seva tasca com historiador, a més, va permetre posar de relleu la contribució catalana en el descobriment de Califòrnia. Fins a la seva mort, el 1988, ja només va tornar a Catalunya de visita. Com sempre ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
Hola, què tal?
Josep Carner Ribalta, res a veure amb el Carner poeta...
No, això ell sempre es va posar el guionet, perquè clar, hi havia el Carner poeta famós i es va posar el Ribalta, perquè així el diferenciaven un de l'altre. Tothom sabia que era en Carner Ribalta, diguem, amb els anys del final del franquisme i de l'inici de la transició. Per quina raó? Perquè pels joves de l'època era un mite, era un autèntic mite, és a dir, un home que ha intentat els fets de Prats de Molló, que és un home de cinema, que ha estat a Moscou, que ha estat amb el Macià, que ha estat a Hollywood, que ha estat a l'Havana, que ha estat a tot arreu, és un internacionalista de veritat, de veritat, i des d'una catalanitat absolutament manifesta. Per l'època, doncs, en fi, és oportuníssim que es parli d'ell i que es pugui recuperar les coses que va fer, perquè en el seu moment és d'aquestes persones que intenten projectar Catalunya al món, i allò ell ho va fer d'una forma extraordinària. A més, ho fa, o intenta fer, diguem, des del país poderós de l'època, no? Des dels Estats Units, i això és segur, i des de les Nacions Unides, i això és una de les raons pels quals els joves de l'època, per nosaltres, fos un autèntic mite. Vaig estar a punt de conèixer-lo.
Ah, sí? No.
Està a punt de conèixer. No, perquè aquestes coses, quan ets jove i una cosa, he de fer una cosa, ell quan va venir, i després tota la vida m'ha sabut dir-ho aquell dia, no anar-hi. Va fer una conferència i no hi vaig anar.
De tota manera, avui has conegut el fill de, sí, precisament, sí. Del senyor Josep Carner Ribalta, és el senyor George Carner, que, a part de fill d'en Carner Ribalta, ja per això ja mereixeria la pena que l'haguéssim convidat, li agraïm moltíssim que vingui. També és el responsable de l'edició del llibre de memòries del seu pare, el campanar abandonat, memòries d'un escriptor exiliat que ha publicat la Mira, la revista La Mira, dins de l'editorial Fonoll. Moltíssimes gràcies, senyor Carné, per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
Qui era el seu pare? Vostè suposo que hi va, òbviament, mantenir una relació molt íntima, com és lògic i natural entre un fill i un pare, durant molt de temps, però vostè tenia personalment aquesta visió mítica que es té d'ell, o era simplement el pare i ja està?
Era el meu pare i per molts anys va ser simplement el meu pare, molt estimat.
Òbviament, sí, sí.
I, bueno, un home que com a pare tenia un tracte molt humà, molt humorós, molt afable, sempre. No recordo mai que m'hagués renyat, inclús renyar li tocava la meva mare.
Qui tocava era la mare.
Però també haig d'assenyalar que amb el Rodamón i amb els exilis i tot, jo sóc el segon fill de casa. El meu germà Ariel va néixer el 37 sota les bombes, ja.
Va néixer a Catalunya.
A Catalunya.
Plena guerra.
Això mateix, que en fi, el fet de que el meu pare s'hagués casat l'any abans i tenir fill és encara un altre motiu que quan li va dir el Ventura Gasol, que era el conseller d'Educació i Cultura, doncs va dir, escolta, ets un home de família, potser que te'n vagis per un temps que
això es tranquil·li, no? Senzilla, no? Sí.
I efectivament el va enviar amb una missió de la Generalitat per representar la Generalitat crec que una exposició d'arts decoratius a París. O sigui que ja va...
És una excusa com una catedral, aquesta.
Exacte,
eh?
Sí, sí. Exacte. I la meva mare i el meu germà es van quedar, van passar la frontera per Puigcerdà-Burmadam i el papa els va venir a buscar. Però, en fi, jo vaig néixer, doncs, ja instal·lats a Nova York. O sigui que el meu pare ja tenia 47 anys.
Clar.
I allà és on comença la meva... relació,
o sigui,
de
disculpe,
fill.
Vostè és de nacionalitat nord-americana, per
efectivament,
tant.
Efectivament. I del fet d'haver nascut allà, jo vaig poder justificar que els meus pares, i inclús el meu germà, es poguessin naturalitzar com americans.
O sigui, gràcies a vostè la família es va poder fer nord-americana.
I una anècdota curiós, que quan li preguntaven al papa i d'on ets? Jo sóc català. I català a Catalunya. Espanyol, doncs. Ah, no, jo sóc americà.
Aleshores era una altra cosa. Era una altra cosa.
Però, en fi, jo he descobert el meu pare, la veritat, de l'amplada de tota la seva activitat abans de ser el meu pare. Llegint les seves memòries, però un cop que m'he jubilat i estant aquí, que m'he pogut ficar en la seva obra i conèixer el context català, que evidentment, fa 10 anys que estic aquí i de vegades em recordo el que ell explicava dels anys 30, perquè
sí,
hi ha un cert déjà vu.
Disculpi, he escollit uns 10 anys intensos, per dir
allò. Ho va fer expressament.
Però la veritat és que això m'ha fet comprendre de veritat tot el que feia el meu pare, perquè per mi el meu pare era un exiliat bastant natural que senyora del país està empipat que ha tingut que estar fora, però sempre guarda aquella esperança d'un dia poder tornar i veure el seu país lliure. Jo crec que tots els exiliats del món tenen aquest anhel i això els fa viure, això els fa
és un motor.
Exacte, és un motor, és un motor. I aquest motor jo el veia com una cosa, doncs, que respectava i fins i tot admirava, però la veritat és que no ho comprenia com ho comprenc avui dia. I sobretot, tot i que entorn de la taula de sopar, doncs em parlava de Prats de Molló, o em parlava de Francesc Macià, que era l'héroe, no?, de casa, i d'Aventura Gasol també. Tots aquests noms em venien, però situar-los en el context, o de Franco, evidentment, les pestes que deia, però tot això feia part. Jo vaig sortir de casa que tenia 13 anys per venir aquí a estudiar el batxillerat. I vaig tornar...
O sigui, el van enviar a estudiar aquí, a Catalunya.
I per la situació que ell tenia no s'atrevia mai a venir. Durant aquell... Això era el 59 al 62. Ell anava... Llavors encara no hagués pogut tornar. I, per tant... quan jo vaig tornar, ja de seguida jo em vaig ficar a la universitat, això sí, que em va donar tota una llista dels grans autors, i parlàvem dels autors, perquè el papa sempre llegia els autors, era un autodidàctic total, i bueno, es llegia Shakespeare per passar el temps, com ara un agafa una revista, no? Sí. Jo sempre em quedava parat, però jo vaig passar un primer estiu on em vaig empassar, doncs, tota la literatura americana contemporània, no? De Hemingway, de Scott Fitzgerald, tota aquesta colla de la generació perduda, no? I li comentava, i ell em responia, però evidentment llavors jo vaig acabar la universitat i ells ja s'havien mudat a Washington un altre cop, perquè això era Carolina del Nord, i llavors jo vaig estar 3 mesos treballant a la Berlitz, i llavors me'n vaig anar a París. I llavors vaig fer carrera... Bueno, a Washington vam estar junts 3 anys i allà sí que el vaig començar a conèixer. Però després jo vaig fer carrera diplomàtica i un cop cada 2 anys ens vèiem. O sigui que la veritat és que tot i tenir una relació molt bona, era relació pare-fill.
No... Parlem vostè de descobert el personatge, no el pare, ara, que és una cosa ben particular. Anem a parlar, si li sembla, del personatge, ja no del pare. Ell neix a Balaguer, hem comentat, a finals del 19. Sí. La seva família, per tant, el seu avi, era una família benestant, tenia diners, o no? O venia d'una família modesta?
Bueno, jo crec que era una família... no adinerada, però una família que no tampoc
no tenia problemes econòmics.
Exacte.
Sense més.
O sigui que el meu avi portava la fonda, que era una fonda
la fonda de Balaguer.
Bueno, la fonda Carné,
la fonda Carné,
i no la més, diguéssim, de més categoria. Era una fonda popular a l'hostal del poble, que el papa de vegades deia, i que estava situat a la plaça Mercadal mateix.
La plaça Mercadal és de les places més grans de Catalunya.
Sí.
I ja en el llibre ho explica, allò era un observatori de l'humanitat, perquè tothom a prendre, potser a dinar, o els comerciants viatjants passaven la nit.
Hi ha el mercat de Balaguer, que és de primera divisió, Champions.
Bueno, hi ha una gentada, és un mercat molt animat, oi?
Molt maco.
En tot cas, ho descriu molt maco en el campanar abandonat, perquè és la seva memòria més personal, i on ell explica les coses que el van impressionar de petit i com anava veient el món i com tot això l'anava absorbint com una esponja per més tard poder escriure. I així, doncs, té una descripció molt maca de lo que era Balaguer d'aquella època. I el meu besavi era el ferreter de tall, que tenia la botiga al costat.
Per tant, era una vida menestral absolutament dins de Balaguer. I com fa un salt el fill de l'hostaler de Balaguer a un intel·lectual? Perquè això és un salt que realment és sorprenent.
El llibre contesta molt bé aquesta pregunta, perquè diu que als 16 anys diu, què haig de fer jo a estudiar? Bueno, jo això no m'acaba de convèncer i deixa d'estudiar. I els pares, que ja tenien idees de que aniria a l'universitat, perquè a l'escola se'n sortia molt bé, treia bones notes i tot, i tothom deia que podia fer molta cosa. Però ell no s'ho creia, i el llibre ho diu. I ho deixa, i els pares diuen, bueno, ja que no vols estudiar, potser que et fiquis de comerciant.
Clar.
I el van enviar a diferents cosins a que aprengués l'ofici, no? I ell, amb el campanar abandonat, continua preguntant-se, però, aviam, què és tot això? No ho sé. I llavors, de sobte, té com una epifania amb un taulell que hi ha és una anècdota que explica en les seves memòries. Troba un llibre de Santiago Rusiñol crec del Born a la Plata, no? I comença a llegir i diu, caram, això és un llibre en català, per què no m'han dit que hi ha literatura catalana? I tot de cop diu, però què he estat aprenent a l'escola?
Com castellà només.
És com els francesos aprenien els africans, els nostres ancestres gaulois. Què tenen que veure els africans amb els gaulois?
Sí, sí,
bueno, en tot cas, i així doncs ell també fa el servei militar i entra en contacte a Barcelona
amb ebullició.
Exacte, sí. I també coneix Josep Maria Sagarra, coneix el seu oncle, Josep Carner, que, un parèntesis, es veu que eren parents llunyans.
És contraparents, allò que es diu, no?
Sí, i es veu que un cop es van trobar a Nova York i el meu papa li va dir, escolta, a mi m'envien drets d'autors que te pertanyen a tu. I diu, bueno, a mi em passa el mateix. Mira, escolta, el que farem és que jo seré el teu oncle, perquè li portava 20 anys, i tu ets el meu nebot. I així ja ho regem i ho deixem.
Ja està. Ben pensat.
Però amb això, llavors, ella es va formant. Bueno, a Balaguer ja havia començat a escriure alguna poesia tímida, però escriu en revistes com la Fals, o també una revista satírica, l'Estisora, de mica en mica es va ficant
en el món intel·lectual.
En el món intel·lectual, sí. I està clar, jo crec que sobretot quan ja després d'haver fet el servei militar se'n va a Londres, passant primer per París un mes per conèixer una mica, se'n va a Londres a treballar per Tapioles i Pireta, que feien les pells aquí, la Diagonal, una mica més avall.
No fa massa anys encara existia.
Sí, jo me'n recordo que jo quan anava al col·legi encara passava al davant. Però llavors no sabia que eren cosins.
Tapioles i Pireta, sí, sí.
I, bueno, va anar a Londres amb aquest pla.
Això estem parlant dels anys 20.
Això estem parlant de l'any 21. 21, sí, sí. Sembla que sí.
Ha passat ja la Primera Guerra Mundial i ja està, és un Londres emergent.
Això mateix. Això
emergent, ja s'ha fundat, o s'afunda aleshores l'Estat Català, Irlanda s'ha fet independent.
Després d'una època terrible. Sí, sí.
Cal sobrerellar que la revolució irlandesa era un model important pel catalanisme i per l'Estat Català en aquells moments, no? Però a Londres es dona compte que no serveix per comprar i vendre pells i tot això, i el llibre ho descriu, i llavors finalment acaba que se'n va a Reading per primer cop a treballar per la Berlitz, com a professor d'espanyol. I allà, doncs, és on se'n passa tota la literatura anglesa clàssica, tots els poetes, Byron,
sí, Shelley, tota la colla,
Keats i tot. I llavors arriba un moment on diu, bueno, aquí estic vegetant, potser que mogui, i se'n va a París. I a París comença a ficar-se amb Acció Radical Catalana, i a través d'això un dia tinc entès per les memòries, perquè bueno, tenia que venir en Francesc Macià a fer una conferència i per una raó o una altra no va poder venir. I el papa, doncs, li van demanar si parlaria de la figura de Francesc Macià.
No els coneixia.
Ell havia fet campanya per Francesc Macià quan es presentava per un càrrec a Lleida,
de diputat del districte de les Borges Blanques.
Exacte,
sí, però sempre va guanyar, sempre el Macià.
Però no, ell havia fet campanya per ell, però no crec que l'hagués conegut. I, en tot cas, ell va fer aquesta conferència per explicar el pensament de Macià, no la figura, i llavors, suposo, a través de Ventura Gassol, va conèixer en Francesc Macià, que li va dir, he sentit que vas representar el meu pensament en aquesta conferència que no vaig poder anar, ho vas fer tan bé que no calia que hi anés. I després va ser que...
Van tenir una relació més intensa.
Bueno, el va invitar a passar-se a la directiva d'Estat Català. I de servir, perquè el papa en aquells moments ja dominava l'anglès, havent estat 2 anys i mig a Londres, dominava força bé el francès, evidentment català i castellà, i Macià necessitava algú que li pogués fer la correspondència amb els Casals d'Amèrica, perquè ell tenia molta gent allà que
i el seu pare, en aquest sentit, Josep Carner Rivalta,
podia... ell feia totes les cartes i a fi al cap s'ocupava dels afers estrangers de...
Aquest lligam el portaria també a participar, encara que fos d'una manera indirecta, amb els fets de Prats de Molló.
Bueno, per ser part de la directiva. És a dir, jo... I aquí haig de fer un parèntesis. El campanar abandonat és finalment el segon volum de Memòries, i gairebé no té política, té un contingut d'exiliat i de les enyorances, nostàlgia i l'estar tan decebut de no poder tornar. Bueno, però les memòries polítiques són de Balaguer a Nova York, passant per Prats de Molló Moscou i Prats de Molló, perquè el Moscou va venir primer. I amb això era la directiva, i la directiva més estreta era Francesc Macià, Ventura Gassol i el meu pare, Josep Carner Rivalta. I així, doncs, ells van fer tot el planning
de la pretesa invasió o cop de militar, diguéssim, que es pretenia fer a Prats de Molló l'any 26.
Això mateix.
Era intent d'anar en contra la dictadura del general Primo de Rivera, que això, quan s'explica aquest fet, sovint subvia que el moviment obrer d'aleshores anarcosindicalista hi estava col·laborant.
Sí,
és a dir, un moviment obrer amb anarcosindicalista que teòricament no participava de política estaven disposats a col·laborar-hi, diguem, amb l'acció d'en Francesc Macià per acabar la dictadura del general Primo de Rivera.
De tota manera, el fracàs relatiu hi ha un fracàs inicial dels fets militar, sí. Però en canvi és un èxit internacional, la internacionalització del conflicte, que potser no era el que estrictament buscaven, però que diguéssim, van aprofitar el fet, no?
Efectivament, i en les memòries del papa ho explica molt clar, i també en aquestes memòries explica molt de Prats de Molló, del procés, I també dels preparatius, inclús ella fet, va fer per Estat Català, va documentar tot el procés amb els testimonis. I això està publicat per Dalmau, que es diu El complot de Prats de Molló, que és un llibret molt històric dintre d'episodis de la història, que la veritat és que potser és el millor document junt,
sobre els fets,
junt amb aquest que Sapiens també ho va reproduir, la Catalogne Rebelde, que va estar, que el papa el va escriure, però no hi va posar el nom, va posar el nom d'Estat Català. I això doncs explica, però amb molt detall, i sobretot els testimonis, que són impressionants de veure la manera que es defenien i tenien Henri Torres.
Henri Torres,
que era un advocat molt, molt conegut de l'època. Inclús quan el motiu de la descoberta del complot va ser perquè hi havia un Garibaldi ficat al mig, que era un agent provocador
de Mussolini. Sí, sí.
I la seguretat francesa creia que era un complot per invadir Itàlia i per posar els francesos a la corda amb un problema diplomàtic. I els seguien amb ell. Per això.
El van descobrir.
El van descobrir, doncs ell va delatar el tema i llavors va ser que abans que poguessin passar el coll a dalt de Prats de Molló, doncs...
Però és curiós veure que això del 26 passa això i el 31 Macià està proclamant la República Catalana. Una altra cosa és que funcionés molt bé o no, però amb 5 anys només es va saltar d'un costat a l'altre.
Bueno, i la veritat és que ell va tenir aquest renom, perquè això, inclús tota la premsa francesa els va tractar d'heroes. Una mica romàntics de pensar que poguessin entrar, però el papa ho diu molt clar en les memòries. L'idea no era envair Catalunya, l'idea era passar la frontera i estimular que tots els catalans s'aixequessin en contra la dictadura de Primo de Rivera. I inclús el papa havia fet un viatge fins a Barcelona per parlar amb crec que era un Aiguader.
Jaume
Aiguader, que després seria alcalde.
Abans que fos alcalde, que era un activista, i inclús va anar fins a Tarragona, ho expliquen a les primeres memòries de Balaguer, per justament coordinar tots els grups, perquè un cop que passessin la frontera i s'establissin a Olot, que llavors ja comencessin a Figueres, a Girona, a Barcelona,
general,
a Tarragona,
sí.
I així s'anessin aixecant el poble.
L'abril del 1931, quan Francesc Macià va proclamar la República Catalana, Josep Carner Ribalta estava treballant per la Paramount, a Nova York. Una de les primeres decisions del president de la Generalitat va ser la d'enviar-li un cablegrama al seu antic secretari i col·laborador per demanar-li si volia tornar a treballar amb ell. Carner Ribalta no s'ho va pensar dues vegades. Tenia el somni d'aplicar a Catalunya l'experiència acumulada als Estats Units.
Josep, a la teva taula t'he deixat un cablegrama. Ve de casa teva, de Catalunya, i crec que és important.
Ah, sí? Caram, el missatge no pot ser més concís. Clar i català, que diem allà.
Aquest Francis Macy és el teu president, oi?
El mateix. Bé, el mateix no. Es pronuncia Francesc Macià, no Francis Macy. En el passat he estat un dels seus col·laboradors més estrets. Amb ell hem viscut peripècies que si les veiessis en una superproducció de la Paramount no te les creuries.
I què et diu el president? No em puc imaginar com em sentiria si un dia m'escrivís en Herbert Hoover.
Vull que tornis, em diu.
Oh my God! I què faràs?
Tornaré, naturalment. Aquí estic molt bé i he après moltes coses. Però si el president Macià em necessita, he de marxar immediatament. No t'imagines la il·lusió que em farà poder veure una Catalunya lliure i posar el meu granet de sorra en la construcció de la República.
I aleshores deixaràs el cinema?
El cinema és una de les meves passions, però la principal és Catalunya. A més, no descarto aplicar tot el que he après al Paramount en benefici de la meva pàtria. Crear un Hollywood a Barcelona seria una de les empreses més velles de la Catalunya renaixent. Tota nació que avui dia aspiri a viure en un pla civilitzat i de progrés té la imperiosa necessitat d'organitzar la seva indústria cinematogràfica. Els paisatges cinematogràfics els tenim. Montserrat, el Montseny, la Costa Brava, Mallorca, els Pirineus... Riu-te'n del sol de Los Angeles.
No he estat mai a Europa i la majoria de llocs que dius no em sonen de res. Però si jo fos un inversor de Barcelona, a mi ja m'hauries convençut.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en George Carné i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la figura de Josep Carné Ribalta, pare de George Carné, i que el seu fill ha fet l'edició de les memòries, de part de les memòries del seu pare. Senyor Carné, acabem de sentir aquesta conversa, òbviament fictícia, òbviament, del seu pare comentant la tornada a Catalunya. Macià necessitava el seu pare, perquè hi havia treballat sempre i s'hi coneixien i quin paper va tenir aquí a Catalunya quan va proclamar-se la República?
Bueno, ell li feia molta il·lusió el fet sobretot la declaració d'una Catalunya independent, republicana. Un cop que va sentir aquesta notícia ja tenia ganes de tornar i ajudar a construir la república. Hagués volgut construir una república catalana, està clar, però les circumstàncies no va deixar que es pogués fer així, i Macià va tenir que
cedir, perquè bueno, el primer programa de la República Catalana dins d'una federació de pobles ibèrics, que era el que s'havia pactat a Sant Sebastià, i després les pressions diverses porten a la creació d'una cosa que no s'esperaven, que era això de reinventar-se la Generalitat.
Sí,
ningú n'havia parlat.
Això va ser un especialista, diguem, d'història de medieval, que era el Fernando Los Ríos, amb el qual coneixia molt totes les institucions espanyoles, i és el que va suggerir, per sortir de l'atzucar a Espanya, la república no volia que hi hagués una república catalana, els sectors republicans, i aleshores van renéixer la Generalitat, diguem, de l'època medieval i moderna.
Una Generalitat estranya, perquè tenia res a veure amb la Diputació del General habitual, que havia tingut una pervivència
perquè fins... allò era d'un país independent i ara seria una autonomia dins l'única que hi ha a l'estat espanyol fins que esclata la Guerra Civil.
En tot cas, ell ho tenia clar, que si Francesc Macià com a president de Catalunya el necessitava, ell tenia que venir. Passió també, doncs, per... Jo no sé si això del cinema ho tenia tan clar, que és per aquí on podria servir la República.
Ell treballava a la Paramount,
a
Hollywood, diguéssim.
I ell estava apassionat del cinema, està clar. I un cop aquí, el primer càrrec que va tenir era com a cap de premsa del Parlament que s'acabava d'inaugurar. I ell va estar al Parlament uns 6 o 7 mesos, fins que Ventura Gassol li va dir: escolta, vine a treballar amb mi a la Conselleria de Cultura i Educació. I un cop allà dintre, amb la cultura, doncs està clar, allà va dir: mira, aquí tenim teatres, tenim cinemes, tenim escriptors, però el que fa falta és el cinema.
La indústria pura i dura de cinemes.
Exacte.
I això que hi havia una tradició de cinema aquí, però era de l'estat espanyol, era el lloc on es feia, hi havia indústria cinematogràfica, bàsicament. Però, esclar, no prou forta com per crear una indústria seriosa, diguéssim.
I ell sentia que un país modern necessitava ficar-se a produir contingut cinematogràfic i tot el que venia junt per promoure la cultura, però evidentment ell visualitzava de promoure un cinema català,
clar.
El Hollywood català.
En aquells anys, què aconsegueix fer? Perquè es mou molt per intentar crear aquesta indústria o facilitar la indústria cinematogràfica catalana de manera intensa?
Sí, en parla justament en el campanar bastant, bastant detall, però la seva idea era crear uns estudis a Montjuïc, amb una escola de cinema, amb uns estudis per produir pel·lícules i també per produir pel·lícules educatives que es poguessin passar a les escoles. I va estar gestionant molta cosa amb empresaris i diferent gent, mirant de muntar tot això. En Barcelona ja havia, arribat amb un acord que el pavelló de Romania a la fira podia servir, doncs,
de platós.
Exacte. Sí. I a mi no em queda molt clar fins a on va arribar amb aquests projectes. Sé que hi havia, com es diu, blueprints. Els plànols d'arquitecte.
Ah, val, sí.
I hi havia un pressupost de quan tot això podia costar i d'on podien sortir fons amb industrials que es poguessin interessar. O sigui, tota una planificació a darrere. No sé si el pavelló de Romania es va poder establir alguna cosa, però evidentment entre tots aquests projectes va venir
l'octubre 34,
tots a la presó,
la Generalitat suspesa.
És que quan parlem de la Generalitat Republicana, de fet, si no recordo malament, Josep Maria, no sé si
un any i mig,
sí, anava a dir 2 anys i mig en total de tot el procés, clar.
Sí,
això és evident que no dona per gaire cosa, eh? I quins 2 anys i mig, o quin any i mig, vull dir
que
no és només allò que...
Moltes competències no són traspassades perquè la república és lenta amb el traspàs de competències, no tenen recursos, bé, en fi, posaven... Hi havia moltes dificultats.
Sí.
I el 36, el restaurar el govern i la Generalitat amb el president Companys, doncs llavors es creura la comissaria de propaganda i el papa el fan comissari d'espectacles que té...
Depenent en Jaume Miravitlles, m'imagino, no?
Sí.
Era la comissaria de propaganda, això és ja quan, quan la guerra, ja ha esclatat la guerra civil.
Exacte. O sigui que jo no sé exactament com estava la relació entre Miravitlles i el pare, perquè el pare no en parla i Miravitlles jo he vist que tampoc en parla. No sé si Miravitlles va venir cap al final del 36 o el 37.
Sí, no cap a finals del 36, cap al, em sembla que és el mes de setembre o octubre que es crea el comissariat de propaganda.
I llavors suposo que el papa ja feia de comissari dintre la conselleria, i llavors ell es va moure molt per fer venir un dramaturg, un tal Piscator, era molt innovador en el teatre alemany. El va fer venir per donar conferències i per donar idees de com renovar el teatre, perquè ell trobava que el teatre només passaven...
Era antiquat
i només peces teatrals espanyoles. O sigui que va dir, bueno, això no és revolucionari de cap manera, hem de renovar tot això. També va fer un viatge a Moscou com a comissari, que el van rebre com a representant de la Generalitat, i li van obrir tots els arxius i totes les pel·lícules.
Tinc entès que es va trobar un vell conegut que era Einstein, director Einstein, coneixia dels Estats Units.
En parla amb molt detall d'aquesta missió a Moscou i inclús totes les escoles que vol, perquè aquest llibre pels que tenen interès al cinema i aquesta època, el detall és impressionant de totes les escoles que van anar visitant, de les impressions que té de lo que estan fent els russos per realment incorporar tot el teatre i tota la cultura a dintre, diguéssim, del moviment revolucionari. Això sí, només va escollir coses amb valor artístic, no valor propagandístic.
En tot cas, el problema de fons de la Guerra Civil era que no era només que s'havia de lluitar contra el bàndol feixista, sinó que internament era molt difícil de treballar perquè hi havia uns conflictes brutals, no es pot dir gairebé definir d'altra manera.
Brutals, brutals, sí. Perquè va haver-hi sang, va haver-hi morts. Armats. Sí, visions diferents de la revolució.
En aquest sentit, el seu pare també ho va patir.
Sí. Clar.
Sí, però des de l'Havana, que el papa sempre ho deia, que com a catalans hem de tenir una idea clara, una prioritat clara de ser un país lliure i independent. I llavors ens podem barallar, un cop que ho hàgim tingut, de quin camí prenem políticament per això, però les ideologies, els partits i tot això només fa que dividir-nos i amb això no arribem enlloc. Era el seu, i contínuament a l'exili, quan escrivia de coses aquí, deia el mateix, i avui dia estaria tornem-hi, perquè estem amb aquests picabaralles contínues entre nosaltres, que els altres es freguen les mans i diuen, bueno, aquí no tenim
que
fer res.
No cal preocupar-se. En un primer moment, Catalunya va contenir l'alçament feixista del 36, però aquesta circumstància, com comentàvem, va fer aflorar grans discrepàncies entre aquells que teòricament militaven en el mateix bàndol. En el seu dietari íntim, el que estem comentat, el campanar abandonat, memòries d'un escriptor exiliat, Carner Ribalta refereix en termes molt durs als anarquistes. La seva crítica ferotge a la manera com la CNT-FAI gestionava les sales de teatre i cinema va ser el detonant que va motivar l'exili definitiu d'aquest escriptor i activista.
En retornar a Catalunya, la situació dels espectacles públics havia pres un tomb desastrós. Serra Hams dels sindicats, seguint llur tàctica de tractar d'arrabassar la Generalitat totes les atribucions i tota l'autoritat possible, s'havien apoderat totalment dels teatres i de les sales de cinema, escudant-se en la pretesa enorme de les col·lectivitzacions. Situats en el pla d'acceptar la revolució social que les organitzacions obreres proclamaven, potser no hi havia res a objectar. Amb tot, fou una col·lectivització molt sui generis i els espectacles, des del punt de vista artístic i cultural, havien descendit a un nivell al qual els espoliats empresaris, tan bescantats per llur mercantilisme, no havien descendit. Les cartelleres dels teatres, especialment, haurien fet llàstima si no haguessin estat revoltants. On era la revolució? Si es pretenia implantar una dignificació econòmica, no era també hora de dignificar l'espectacle, renovant-lo i millorant-lo? En tant que comissari d'espectacles de Catalunya, vaig donar una conferència pública que fos una denúncia del deplorable estat dels espectacles públics a Barcelona durant la Revolució. L'acte tingué lloc al local de la Institució del Teatre i assistiren tots els elements interessats en el cinema i les taules, sense mancar-hi, naturalment, els elements del sindicat d'espectacles CNT-FAI. Endut per la meva indignació en defensa de la dignitat artística, després de traure com a exemple el moviment artístic teatral de la Unió Soviètica, vaig denunciar el contrast que oferien els nostres escenaris. Vaig cloure la conferència insinuant que si els espectacles continuaven sent tan denigrants i tan contrarrevolucionaris, el poble un dia potser es desbordaria revoltat i cremaria les sales d'espectacles, tal com un dia havia cremat les esglésies. Aquest advertiment, juntament amb la posterior denúncia privada al govern de la Generalitat, que els sindicats recaptaven cada setmana en teatres i cines de Barcelona la suma d'11 milions de pessetes, el destí polític de les quals potser calia investigar, em feu blanc de les ires del sindicat d'espectacles, que ja feia temps que recelava de la meva gestió en nom del nostre govern i tractava d'obstruir-la tant com podia. Poc després, davant de certes amenaces i advertit que la meva vida corria perill, vaig haver de sortir del país. Uns mesos més tard, a París, un autor teatral català de molt nom em va dir: Carné, potser sou la primera persona en la història que s'ha jugat la vida per defensar el teatre.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Senyor George Carné, el seu pare, veig que va tenir molts problemes i que per això va marxar. Ja no va tornar com a tal, a tornar alguna escapada, sí, però ja va començar el camí de l'exili, el segon realment exili de la seva vida a partir d'aquests fets.
Sí, per voler reformar el teatre, el cinema i tot això, i per voler que els fons que recaudaven a la taquilla passés una part a la Generalitat, com era degut, doncs evidentment això no va agradar a la CNT i a la FAI, i el van amenaçar, i és irònic que ell se'n va anar per aquestes amenaces, però evidentment ell ja no el va poder tornar per les
condicions de la guerra.
Exacte, perquè ja ell ja veia que la guerra civil anava a acabar malament, i tot estant a França va veure de seguida que amb Franco si guanyava Espanya i Hitler guanyava Europa, que
De París va marxar cap a Nord-Amèrica.
Van agafar un vaixell que no els rebentés la cartera, i van passar per Cuba i Mèxic. A Mèxic van trobar molts catalans i republicans.
L'Orfeo Català de Mèxic va créixer molt en aquell període d'exili.
Sí. I ell també amb el Sam Spiegel van muntar una revista mexicana que era el preludi del ballet folklòric mexicà. Sí. I això ho va portar a Nova York, i un cop a Nova York ja va començar a reprendre contactes amb la gent que coneixia de la Paramount, i amb això va arribar a trobar un contracte amb la 20th Century Fox. I també es va implicar molt amb el casal català de Nova York, i el Consell Nacional de Catalunya des de Londres els van demanar que ells representessin el Consell a Nova York, i així ells es van registrar com un agents d'un govern a l'exili amb el Departament d'Estat, i durant els anys 40 van estar escrivint en anglès cada 3 mesos potser, alguna cosa així, un butlletí que es deia Free Catalunya, i que explicaven on entera Catalunya, la història de Catalunya, i
a l'exili va passar una cosa, no? De que la Generalitat, amb l'IRLA i amb el president IRLA i tota la situació, després d'haver executat, diguem, en president Companys, hi va haver dos línies: la línia que reclamava l'autonomia de Catalunya, i la segona línia, que ell parla del Consell de Londres i la seva delegació a Nova York, que el que deien de que l'estat espanyol havia trencat l'acord amb els catalans al no haver respectat l'estatut, al provocar una guerra civil, i aleshores aquests eren partidaris directament de que Catalunya havia d'anar a exercir el dret a l'autodeterminació per la llibertat. I això és el memoràndum que presentaven en aquells anys, i que després acabaran presentant quan es fundin les Nacions Unides a San Francisco.
Sí, que és el 75è aniversari d'aquesta apel·lació, justament. O sigui que crec que hi haurà articles...
Quin recorregut va tenir l'apel·lació? La van escoltar, com a mínim? Ja sabem que no va triomfar, perquè si no...
Els Chius, bueno, la raó que no va triomfar era que San Francisco no es tractava de temes, sinó es tractava d'organitzar l'ONU. Per tant, li van escriure cartes de les diferents delegacions i l'ONU que no tocava posar això a l'agenda en aquesta reunió. Però sí, va servir un altre cop per internacionalitzar el problema català, i el tema més important que avançaven era: mira, esteu creant un món postguerra, postfeixisme. Els catalans han contribuït a les forces aliades, és un territori ocupat per feixisme i teniu que liberar-lo. Això era l'argument.
Era l'expressió de fons.
I, evidentment, ja en tenien prous de problemes amb països ocupats o on els alemanys o els italians havien fugit i no volien...
Ho van deixar de banda.
Espanya havia jugat aquesta carta de neutralitat, cosa que...
Perdoni, senyor Carné, això vostè ho diu no com fill d'en Josep Carné Ribalta, sinó com diplomàtic.
Sí.
Sí.
Com la seva professió.
Sí, exactament. Gràcies per
l'aclariment. Ens queden dos minutets pelats, però m'agradaria comentar una mica la trajectòria del seu pare, d'en Josep Carné Ribalta, en els anys següents, diguéssim, ja un cop passat la postguerra de la Segona Guerra Mundial.
Bueno, ells i els catalans de Nova York continuaven escrivint al secretari d'Estat posant el tema català davant seu, i inclús el secretari general, els arxius nacionals de Catalunya, hi ha cartes que van directes a Cordell Hull, qui era el secretari d'Estat, un parell de cartes.
Truman, no, i després...
Truman era el secretari de Truman. I després també el secretari general de les Nacions Unides. Però ell... cap al 48-49 decideix un dia que fa massa fred a Nova York i demana que la 20th Century Fox el traslladi a Los Angeles, i ell ja hi havia estat als anys 30, perquè amb la Paramount feia Nova York, Hollywood, segons on es tenia que rodar fer les pel·lícules. I allà se li ocorreix muntar un negoci de distribuïdora de pel·lícules.
Que això és el que li funcionarà millor.
No, al contrari. El seu soci se'n va amb el poc capital que tenen i ell es queda amb les deudes.
Quin desastre, sí.
I la veritat és que passa 4 o 5 anys parat, però escrivint. Sí. És un moment molt fèrtil.
Jo, senyor Carné, disculpi, però hem de plegar, perquè això, en definitiva, una mica per tancar el tema, el seu pare dona aquells 25-30 anys que ens queden abans de que traspassés, ell tindrà una activitat intensa de promoció de la cultura catalana molt més enllà del cinema, amb els clàssics, etc, etc. Sento no tenir més temps, perquè el temps se'ns esgota. Senyor George Carné, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos, encara que sigui fragmentàriament. La veritat és que, a part d'aquesta conversa, sens dubte, el que seria ideal és que poguessin llegir aquest llibre, El campanar abandonat, memòries d'un escriptor exiliat, del mateix Josep Carné Ribalta, i que ha editat el seu fill, de l'editorial Fonoll. Moltíssimes gràcies, senyor Carné.
Un plaer.
Jo no m'hi sol saber, no tenim més temps. Això és L'enguàrdia.